Bueno, i continuem en protagonistes, així un matí més, un dilluns, i en una, ben acompanyats, en ganes de que ja vinguera a esta casa. Òscar Clavell, bon dia.
Molt bon dia.
Candidat al Congrés pel Partit Popular, repassem la seva trajectòria política, li pareix?
Perfecte.
Vale. Postdiputat en la 11, 12 i 13 legislatura, president del Partit Popular en la Vall i alcalde entre el 2011 i 2015. Bueno, Òscar, toquem temes d'actualitat, com amb vostè no havíem tingut ocasió de parlar, a vostè lo de l'exhumació de Franco, digue'm quina impressió té d'este tema.
Antes d'entrar en la pregunta que me fa, vull matisar una qüestió. Efectivament, he sigut diputat nacional en la 11, 12 i 13 legislatura, però que això ha suposat menys de 4 anys, entre totes. Ja està dir així, 12 anys de diputat,
sí,
i no.
Sí.
Jo vaig entrar en la 11, efectivament, en desembre del 15. Uh-huh. És a dir, que no arriba a 4 anys, perquè se complien els 4 anys, ara en desembre, este que ve, jo vaig ja cara a la quarta legislatura. És a dir, que 11, 12, 13 i la 14, que serà la que es començarà a partir del dia 10 de novembre, en menys, torna a dir, de 4 anys. Però bueno, dit això, perquè després parlarem de si dona temps de la convocatòria d'eleccions, etcètera, etcètera, sobre la pregunta que me fa. Mire, li parla, a banda de jo, pues, m'agrada molt la política, estic dedicant-me a la política, però la meva vocació és la història. Soc historiador, soc professor d'història, a més comentàvem que en un institut, en un centre educatiu d'ací de Vila-real, ara en excedència per els motius obvis, però perfectament podria parlar d'història no només d'estos últims 40 anys, dels 40 anys de la dictadura, de la Segona República, o de qualsevol període històric i sobretot de la més recent de la contemporània d'Espanya. Jo considero que molt mal té que estar el Partit Socialista, molt mals datos té que tenir el Partit Socialista per actuar quan inclús els mateixos partits d'esquerra, Compromís, Podemos, estan criticant al PSOE d'electoralista en una mesura com és pues, l'exhumació de Franco. Després de 44 anys que se faran ara el dia 20 de novembre de la seva mort. Per tant, jo considero que desviar l'atenció de la ciutadania en un tema com és este. Desviar els problemes reals que té la gent. Jo he sigut alcalde, conforme vostè molt bé ha dit. Jo he sigut representant de la província de Castelló durant 3 legislatures, menys de 4 anys, torno a especificar, en Madrid. I ningú, absolutament ninguna persona, ha vingut al meu despatx com a alcalde, o com a regidor, o com a diputat, per a demanar l'exhumació de ningú. Ninguna persona, ninguna. Però sí que venien a tocar la meva porta gent que no podia pagar la hipoteca, gent que no podia pagar l'IBI, gent que tenia tots els membres de la seva família en paro, perquè a dia d'avui un milió de famílies en Espanya, un milió de famílies tenen tots els seus membres en paro, no treballa ningú, per tant, sense cap tipus d'ingrés en aquestes famílies. I això és el que m'interessa. I això és el que me preocupa. A mi me preocupen els pensionistes que puguen arribar a final de mes.
Sí.
A mi me preocupa la revalorització de les pensions. I no en l'IPC, perquè el Partit Socialista està dient ara d'augmentar les pensions segons l'IPC. Però quan l'IPC siga negatiu, què passarà? Baixem les pensions? No les pugem? Les congelem conforme ja va fer el Partit Socialista? Perquè recorde que l'únic partit, l'únic govern, va ser el de Zapatero en Espanya, que ha congelat les pensions en Espanya. L'únic partit. Per tant, ara el PSOE, quan parla de pensions, se li tindria que caure la cara de vergonya. En l'últim pressupost general, que és el del 2018, que continua en vigor, que va ser aprovat per Rajoy, per el president Rajoy i per el Partit Popular, en els vots en contra de PSOE, Compromís, Podem, se revaloritzaven, augmentaven aquestes pensions.
D'això parlarem en un ratet.
Pues ara, després, si vol
senyor, entrem. Senyor Clavell, però la pregunta era, què li pareix a vostè l'exhumació de Franco?
Obrir ferides.
Perfecte. Continuem. Parlem de Catalunya.
Exacte.
Què està passant en Catalunya?
Mire, l'abandono que el Partit Socialista ha fet, no se pot... mire, és que és algo simbòlic, algo gràfic, és quan Barcelona estava cremant-se de punta a punta, el ministre Marlaska, responsable de la seguretat, el màxim responsable de la seguretat i el màxim responsable dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, estava fent-se copes en un bar de Madrid. I això és, de manera gràfica, la importància que té per al Partit Socialista la situació que està vivint-se en Catalunya. Mire, i el que més m'importa, que m'importa moltíssim Catalunya, però m'importa moltíssim l'efecte català en València, en la Comunitat Valenciana, en la nostra terra.
És que, el president en funcions, Pedro Sánchez, diu que la situació en Catalunya és una sentència dictada per el Tribunal Suprem quan governava el Partit Popular. I ara li demana al partit que siga leal amb Espanya. El Partit Popular li demana que siga leal en Espanya, com ell diu que va ser després de l'1 d'octubre, quan estava a l'oposició.
Però si la sentència s'hi fa 2 setmanes. Quina sentència estem parlant? Si estem parlant de la sentència de Junqueras i de tota aquesta gent que els han condemnat a una sèrie d'anys, així fa 2 setmanes.
Ell es fa responsable de la situació de Catalunya. Ell diu que Rajoy va ser una fàbrica d'independentistes.
Algú recorda les paraules de Zapatero a Pasqual Maragall quan era president de la Generalitat de Catalunya, de que Pasqual, acceptaré lo que salga del Parlament de Catalunya, quan estava votant-se l'Estatut de Catalunya, un estatut que el Tribunal Constitucional va dir que era il·legal? Algú se'n recorda d'aquestes paraules? Si és que Zapatero, que ha sigut un verdadero desastre, no només per a l'economia, sinó també per a la política territorial i la cohesió territorial d'este país, el farà voz Pedro Sánchez. Pedro Sánchez encara serà molt pitjor que Zapatero.
Després
que
parlarem de l'economia.
Tot això ve de l'època de Zapatero. Torna a dir, quan li va dir a Pasqual Maragall en un acte polític públic del PSC, Pasqual, acceptaré lo que el Parlamento de Catalunya decida. I n'hi ha que recordar que en aquella època en Catalunya n'hi havia un tripartit d'esquerres. PSC, Esquerra Republicana i era Iniciativa per Catalunya, el que ara pues eren els Comuns i els Podemos, etc. Aquells que van pactar en el pacte del Tinelle, de que el Partit Popular tenia que desaparèixer de totes les administracions, de tots els organismes, i se tenia que fer un cordó sanitari contra el Partit Popular en Catalunya. I ese Partit Socialista, que són ara els hereus d'aquell Partit Socialista, són els que ens han dut a aquesta situació lamentable. I jo el primer que vull dir sobre la qüestió catalana és l'apoyo total, absolut, del Partit Popular a totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat, incluïts els Mossos d'Esquadra. Perquè ara s'ha vist que els Mossos d'Esquadra són una bona ferramenta per a treballar, però estan liderats políticament per molt mala gent. I ahí s'ha demostrat des de Catalunya el que està passant. Ara el president Torra està tirant a la gent, a aquests independentistes, i aquest monstru que han creat tan gran i que pareix que ara vol fagocitar-los, que vol menjar-se'ls, només fa falta veure les imatges de com van tirar de la manifestació a Rufián d'Esquerra Republicana de Catalunya i els propis manifestants. Pues s'ha creat un monstru tan gran, incontrolable, que ja no té prou en el que se li dona per menjar, sinó que vol més, i estan tirant ara aquest monstru incontrolable contra els mateixos Mossos d'Esquadra. Per tant, la situació és molt preocupant, molt preocupant, i se té que actuar. I se té que actuar de manera ferma. El que no pot ser és que el Partit Socialista en aquests moments estiga governant o ajude a governs en més de 40 municipis de Catalunya, incluïda la Diputació de Barcelona, que és la diputació més important i més gran de tota Espanya, en els independentistes, en aquells que volen trencar. I Pedro Sánchez té clar una cosa molt clara, que és que si vol ser president del govern necessitarà sí o sí als independentistes i als rupturistes d'Espanya.
Pues ella apuntava a lo que vostè està dient-me, que si Rajoy era una fàbrica d'independentistes, Casado, Rivera i Abascal és una factoria.
a mi Pedro.
I que Puigdemont i Quim Torra està frotant-se les mans si estos tres caps de llistes candidats a ser presidents arriben al front de la presidència d'Espanya.
L'altre dia van fer un manifest Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Bildu, els independentistes de València, els independentistes de les Balears, van fer un manifest en el que volien un govern del Partit Socialista. Per què serà? I jo me pregunte, què té que veure un afiliat socialista de tota la vida de Sevilla, de Madrid, de Logroño, uh-huh. en este Partit Socialista, uh-huh. que a nivell nacional està pactant en els rupturistes. Però si és que Pedro Sánchez, no ens oblidem, no va arribar en el 2018 al govern per guanyar unes eleccions democràticament. No, va arribar per una moció de censura. Una moció de censura recolzada, a banda de per el Partit Socialista, per els populistes de Podemos, per els independentistes d'Esquerra Republicana i Junts pel Cat, per els nacionalistes del PNV i per els proetarres de Bildu. Proetarres de Bildu, que encara, els quatre diputats de Bildu, que encara no han condemnat oberta ni públicament el terrorisme d'ETA. Això són els socis, els companys de viatge molt perillosos que el Partit Socialista va triar per arribar al govern. Socis que han sigut incapaços de donar-li el seu recolzament després d'haver guanyat democràtica i lliurement el Partit Socialista les eleccions del 28 d'abril.
Per cert, hi ha hagut alguna irregularitat en la moció de censura que li van fer a Rajoy?
A veure, si està parlant vostè sobre la sentència Gürtel, uh-huh. perquè aquella moció, ells se van justificar que aquella moció de censura naixia tenia el seu origen en la sentència Gürtel que va eixir en aquells dies. A dia d'avui hi ha que recordar una qüestió. L'únic partit que està condemnat en Espanya, fins al dia d'avui, per corrupció política és el Partit Socialista per el cas Filesa. L'únic. Ara estan eixint notícies molt preocupants de que l'Audiència Nacional, no uh-huh. està dient el Partit Popular ni Òscar Clavell, l'Audiència Nacional fica en dubte i molt seriós eixa sentència Gürtel. És a dir, que se podria hasta revisar eixa sentència i podria tindre un fallo totalment diferent o totalment distint al que té ara.
Però avancem, no mos desviem del tema. És perquè me venia un poc ara a col·lació del que estàvem parlant, perquè vostè és portaveu de la Comissió d'Investigació Presunta i Finançació Legal del Partit Popular, és a dir, és una persona que és portaveu en el seu propi partit d'aquest tipus d'assumptes i pues, així et veia que ho poguérem comentar.
Exacte.
Mira, a mi també m'he cridat molt l'atenció la diferència de la concentració pacífica d'ahir entre el que diu la Guàrdia Urbana i l'organització. La Guàrdia Urbana diu 80.000 persones i l'organització 400.000.
I se vall de xifres sempre està i sempre estarà. Una cosa és el que diuen els organitzadors, tinga la finalitat que tinga la concentració o la manifestació, i després els organismes públics. I aquesta diferència estarà sempre, ha estat sempre i continuarà estant. No té sentit, però està. Però sobretot una cosa, i estic ara en Ràdio Vila-real, estic en un medi de comunicació. El que més té igual que siguin 80.000 que 46.000. Uh-huh. Una gran diferència que vaig veure jo, d'aixes manifestacions pacífiques com la d'ahir de Barcelona, a lo que diuen manifestacions pacífiques entre cometes, anem a deixar-ho així, dels últims dies dels CDR, dels independentistes, és que la premsa no tenia l'obligació d'anar en un xaleco identificatiu com a premsa. Uh-huh. Això indica que la premsa estava còmoda, estava d'una manera pacífica fent el seu treball, en una concentració totalment pacífica. No com estàvem veient en aquestes últimes manifestacions i concentracions del CDR, que la premsa, primera, tenen que llevar el caputxó del micròfon sí. perquè no s'identifique de quin medi de comunicació és, i segona, inicia el xaleco reflectant uh-huh. que ficava premsa o pres en anglès. Això ja m'ho indica moltíssim. Després n'hi ha que veure el resultat d'una manifestació, d'una concentració i l'altra. Una, els que volen la unitat d'Espanya, els que volen que Catalunya siga, continuï sent aquesta comunitat pionera en avanços socials, econòmics, polítics, dins d'aquesta Espanya gran, uh-huh. i no els que volen trencar per trencar una part molt important d'Espanya com és Catalunya. I torna a dir, i li ha fet el comentari antes, me preocupa moltíssim els efectes independentistes en la Comunitat Valenciana. Són comunitats veïnes que efectivament tenim una relació històrica important. I ho diu un historiador. Uh-huh. Tenim una relació històrica molt important. Però si hem arribat a la situació que hem arribat en Catalunya ha sigut per tres factors. Una, aules. Uh-huh. L'altra, mitjos de comunicació. Uh-huh. I sobretot la propaganda sobre dirigida institucionalment a associacions vinculades a l'independentisme. Això uh-huh. està passant ara en la Comunitat Valenciana. La Generalitat Valenciana està regant regant en diners públics de tots els valencians a entitats catalanistes,
sí,
que això volen vos... crear això dels països catalans que no sé quan ha existit. Uh-huh. I ho torna a dir un altre historiador. Però jo no he dit mai això de sense València no hi ha independència. Això ho ha dit Vicent Marsà, conseller d'Educació de Compromís. Els països catalans no només serà una obra cultural. Això ho ha dit Vicent Marsà de Compromís, gent que està dirigint la educació en la nostra comunitat.
Sangem tema de Catalunya i anem a l'economia. La ministra d'Economia, Nadia Calviño, admetís la desaceleració, però no vislumbra la crisi.
I no m'ho recorda Zapatero? És que no m'ho recorda els brotes verdes? No m'ho recorda a lo que l'economia espanyola està en la Champions League? No m'ho recorda Zapatero, allò? És que estem... en estos moments tenim una crisi econòmica volant sobre damunt de moratros que està pegant per trompaes ja, colps a les portes de totes les famílies espanyoles que volen entrar i amb molta força. Els datos del paro mos tornen al 2012. Al 2012, anys duríssims de la crisi econòmica.
Mira, a mi és que esta declaració de la ministra... que vol que li diga, me fa un poc de por, és dir,
molta
a
por.
Mi m'agradaria, creu-me el que m'està dient, però podem creu-mos el que està dient-mos?
No, però és que no, i torna a dir, no ho diu Òscar Clavell i el PP. Mire, l'índice de confiança del consumidor en la província de Castelló ha baixat en l'últim mes un 5%. En el que portem des del govern de Pedro Sánchez, quasi un 18%. Els vehicles... han baixat en la província de Castelló la matriculació un 29%. La compravenda de vivienda està estancada. Els datos del paro que comentàvem estem tornant a anys del 2012, de plena crisi econòmica. Això són datos objectius, no que jo me'ls invente i estiga dient-los així perquè estem en precampanya electoral, sinó són datos reals, datos
Clavell,
objectius.
Si el PP, el Partit Popular, governa, podrem amortiguar o rebrem la crisi en més claritat de lo que ara volen dir-nos que hi ha?
És que un quan està malalt i vol curar aquesta malaltia, lo primer que té que fer és reconèixer que té aquesta malaltia. Si jo no reconec que estic malalt d'algo, és impossible que me pugui curar, per molt bons metges que tinga al meu abast. Però, mire, algú, o tot el món recorda, quan el Partit Popular va aprovar en Rajoy, quan va arribar al govern, en aquesta majoria absoluta, i va aprovar la reforma laboral, que l'esquerra dia que era tan danyina, tan nociva, i que estava creant mig milió de puestos de treball a l'any quan governava Rajoy, s'ha modificat alguna coma d'aquesta reforma laboral? No. Tan roïna, tan danyina, tan perjudicial que era segons l'esquerra, per què no s'ha modificat?
Això és el que vostè antes me parlava, estan encara utilitzant el pressupost.
La inèrcia.
A més, estan en el pressupost que se va aprovar el 2018, que ells van votar en contra, però està prorrogat.
Que podríem parlar dels efectes d'aquest pressupost de la nostra província,
sí,
i que per culpa de Zapatero... de Pedro Sánchez...
és que, l'està traslladant,
X,
l'està...
X igual ahí, lo mateix. Però de Pedro Sánchez podríem parlar dels efectes de no aplicar negatius, de no aplicar aquest pressupost del 2018 en la nostra província, que podríem parlar. Però, efectivament, és quan un va en bicicleta. Si anem en bicicleta i deixem de pegar-li al pedal, la bicicleta avança uns metres, fins que per inèrcia la bicicleta se para. Pues esta gent està vivint des de juny del 2018, que és quan se va fer la moció de censura, està vivint d'aixes pedalaes que el govern del Partit Popular va deixar en la bicicleta. Això s'acaba ja, s'ha acabat. Però, claro, mentre uns estan dedicant-se a desenterrar a morts de fa més de 40 anys, iniciant, tornant a la primera pregunta, la situació econòmica és la que és.
Pues es ha donat una altra oportunitat, és dir, el Partit Popular ara, després del 10 de novembre, sabrem quin resultat es trau. De moment, els resultats anteriors del mes d'abril els tenim davant. Què va passar? Pues lo que va passar és que així en Castelló teníem el Partit Popular en 106.000 votos, tenia dos escons, i en este moment el Partit Popular, antes de que se dissolgueren les Corts i el Parlament, tenia un escon de 63.000 vots. no és el que ens diuen les enquestes, perquè este matí, per exemple, les enquestes ens diuen pues, pel Partit Popular són a molt bones, perquè li donen 103 escons, ¿vale? El Partit Socialista està en 119, el que està pujant molt és Vox, però sí, arriba hasta 40. Quasi diuen, hi ha gent que li dona hasta 40, eh? En 33 estic veient jo. Jo el que pregunto al senyor Clavell és com tornaran en Castelló a tindre almenys el que teníem antes, el 2016?
Mire, molt fàcil. En el 2016, efectivament, el Partit Popular va tindre 106.000 vots i va ser la força guanyadora i més votada de la província de Castelló. En el 2019, en abril, el Partit Popular va traure 63.000 vots. Però és que si sumem els vots que va tindre Vox, que van ser 37.000 vots, aproximadament sumen aquests 100.000 vots, que són els que tenia el Partit Popular en 2016. Què suposa això? Que el Partit Popular va perdre un diputat, se va quedar de dos, va passar a uno, i Vox no va obtindre cap diputat, cap representant de la província de Castelló. Aquests 37.000 vots de Vox van anar literalment a la basura, a la papelera. Literalment. I jo aprofito els micròfonos que me presten, pues, aquesta oportunitat de poder dirigir-me a la gent, de que votem, empleem el vot útil. El vot útil, l'únic vot que serveix per a que Pedro Sánchez no es continuï en la Moncloa és el vot al Partit Popular. Per això tantíssima gent de Ciudadanos que està tornant al Partit Popular, perquè aquest augment se nutreix bàsicament del descens de Ciudadanos en aquests moments. Però la gent de Vox, que se retroalimenta de les polítiques del PSOE, al igual que el PSOE se retroalimenta de Vox, se necessiten mútuament el PSOE i Vox, tenen que saber que si no volen que continuï governant este Partit Socialista en aquests socios que comentàvem anteriorment, només n'hi ha una opció, que és votar al Partit Popular. El Partit Popular, on ha tingut l'opció o la possibilitat de poder governar pactant en uns i en altres, ho ha fet. Ho ha fet en la Comunitat de Madrid, ho ha fet en la Comunitat de Múrcia, ho ha fet en la Comunitat de Castelló, ho ha fet en moltíssims ajuntaments, en moltíssimes diputacions. El Partit Socialista, que va guanyar les eleccions en abril, ha sigut incapaç d'acordar en aquells que li van apoyar en la moció de censura, o dient inclús Pedro Sánchez que Pablo Iglesias no era de confiança, era perillós. Però és que si Podemos és perillós en Madrid, per què Podemos no és perillós en la Comunitat Valenciana i està governant en Ximo Puig o en tants municipis o en les diputacions provincials? Per què? Si són ruïns en Madrid, per què són bons així? Per això no té sentit. L'única opció, torna a dir, l'única opció vàlida i útil, real, de poder tirar a Pedro Sánchez de la Moncloa és votant al Partit Popular. Per això faig una llamada als 37.000, a les 37.000 persones que van votar a Vox en abril del 2019. Per a que ara, en novembre, el dia 10 de novembre, aquestes persones voten al Partit Popular, perquè, torna a dir, és l'única opció, perquè els números estan ahí. Torna a dir, 63.000 el PP, 37.000 Vox. Són els 100.000 vots que va treure pràcticament el Partit Popular en el 2016. És l'únic camí, no n'hi ha altra via.
Senyor Clavell, ho puc dir més alt, però més clar, impossible. El dissem així perquè això és ràdio i el temps mos apremia, però el tornem a convidar i estos micros esteu guard quan vostè vulgui.
Un plaer, com sempre. Així me tindran.